Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Hola, què tal? Bona nit i benvinguts a tot el futbol femení. Com sempre, una setmana més, un dilluns més, aquí a Ràdio Estel, dilluns, dia 7 de maig del 2018, com sempre, amb el Mario Ramírez al control tècnic i el Paco Riojo a la producció i a la redacció. Comencem un programa que parla de...
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I com sempre, bona nit, Paco.
Pues bona nit.
Parlem de la primera divisió de la Lliga Estatal Femenina, la Lliga Iberdrola, perquè el Barça va guanyar, però l'Atlètic de Madrid també. L'Espanyol va empatar, també.
Ho té molt malament el Barça per proclamar-se campió, perquè el partit, l'últim partit aquest diumenge, l'Atlètic de Madrid juga al camp del Saragossa, que és l'equip que ja ha baixat de categoria.
A la bona notícia és que l'Espanyol s'ha salvat matemàticament, l'equip de Joan Bacardí.
Sí, senyor.
Sí.
Els resultats de la jornada, Betis 0, Sporting 1, Granadilla 2, Sevilla 0, València 1, Saragossa 0, Atlètic de Madrid 1, Levante 0, Barça 7, Rayo Vallecano 0, Santa Teresa 1, Real Societat 4, Atlètic 2, Albacete 0, Madrid 1, Espanyol 1, i la classificació encapçalada per l'Atlètic Madrid 74 punts, Barça 73, Atlètic 53. I per sota ja han perdut la categoria el Santa Teresa i el Saragossa, i l'Espanyol s'ha pogut salvar.
Ha pogut salvar, tercer per la Quan, 29 punts, matemàticament salvat l'equip de Joan Bacardí. La gran notícia de la setmana, la bona notícia d'aquest dilluns, és que l'Espanyol, l'equip blanc i blau femení, continuarà una temporada més, l'any que ve, a la Lliga Iberdrola, la primera divisió estatal femenina, Lliga Iberdrola.
Tindrem la propera setmana un representant de l'Espanyol.
De l'Espanyol per parlar de la temporada, perquè els ha costat una mica, però al final han lograt l'objectiu, que era salvar-se.
Evidentment.
Parlem, si et sembla, Paco, amb el Nacho López, que sempre parlem amb ell de la jornada, cada vegada que hi ha partit, cada dilluns i cada diumenge i cada cap de setmana que hi ha partit, perquè ja el tenim en línia, el Nacho López, el nostre col·laborador habitual dels dilluns aquí a Ràdio Estel, a tot el futbol femení. Nacho, què tal? Bona nit.
Bona nit, Paco Aran.
Bueno, Nacho, el que dèiem amb el Paco ara, el Barça no depèn d'ell mateix, l'Atlètic de Madrid juga contra el Llevant la propera setmana.
Contra el Saragossa.
Contra la Saragossa, i l'Atlètic de Madrid contra el Llevant, aquest sí, contra l'Atlètic de Madrid. Llavors, clar, què passa? Que el Barça no depèn d'ell mateix. Però la veritat és que, Nacho, la notícia aquesta setmana és que l'Espanyol, l'altre equip representant català de la Lliga Iberdrola, s'ha salvat.
Sí, a veure, comencem pel cas de l'Espanyol, que arran de la relliscada del Saragossa s'ha pogut salvar finalment després d'acumular diverses jornades de patiment.
Tot
i així, l'empat que van aconseguir en el camp del Madrid Club de Futbol Femení va ser molt meritori, tenint en compte que aquest equip s'està jugant les seves opcions per entrar a la Copa de la Reina. Mm-hmm. I en el cas del Barça, doncs, a veure, tot depèn del que faci l'Atlètic de Madrid, perquè les matalasseres tenen un rival molt més assequible, tal com apuntava el Paco. El Saragossa ja ha baixat de categoria i al Barça li toca el Llevant, que té un camp molt complicat, i recordem que és un equip que està apurant les seves opcions per assegurar-se finalment la presència a la Copa de la Reina.
I a més el Barça, que juga contra el... No, l'Atlètic de Madrid. Juga contra el Llevant.
No, l'Atlètic de Madrid contra el Saragossa. Contra el Saragossa. El Barça contra el Llevant.
Sí, és veritat que estic espès avui. El Llevant, un rival que té la màxima golejadora al capdavant, com és la Karin Corral, eh? La Charin Corral, eh?
Sí, a veure, encara que... Et comentaré una cosa.
Digues.
L'últim precedent del Barça i el Llevant en aquesta lliga, recordem que va ser aquella golejada a casa per 5-0 de les noies de Fran Sánchez davant del conjunt de Granota, de València. En tot cas, ja us ho comento, el Barça sí que és cert que ara està apretant i està apurant les seves opcions al màxim en aquest tram final de temporada, ja ens ho va comentar el Fran Sánchez en zona mixta, però de totes maneres hem de tenir en compte que aquest tram final està precisament contra un rival que no és fàcil i que també s'està jugant les seves aspiracions, certament. Ara bé, en aquesta lliga s'han produït patinades, s'han produït relliscades, resultats sorprenents, el Paco més d'una vegada ja ho ha avisat, que es tracta d'una lliga molt competitiva. Res és descartable, però a priori ho té més fàcil l'Atlètic de Madrid que el Barça, això està clar.
És que més que res, Nacho, perquè el Saragossa no s'hi juga, res.
A part d'això, el Barça també... Hi ha una cosa que estem... És un factor que estem perdent de vista, i és que el Barça en aquesta segona volta s'ha deixat escapar els punts en moments importants. Recordem quan van empatar a casa contra la Reial Societat, quan van perdre precisament el miniestadi contra l'Atlètic Club de Bilbao...
Contra el Granadilla, sí.
No, contra el Granadilla van guanyar. Contra el Granadilla van guanyar en el miniestadi i van perdre
allà, sí.
Temporada, allà. Sí que és cert que hi ha hagut moments on les de Fran Sánchez han afluixat una mica, o més que afluixat, han patit una certa davallada de rendiment, però ara s'estan recuperant per intentar afrontar la recta final amb les millors garanties possibles.
Bueno, una cosa, Nacho, tu creus que és un èxit lo del Joan Bacardí salvant a l'Espanyol aquesta temporada, que era molt difícil per l'equip blanquiazul, i el nano, el Joan Bacardí, aquí ha fotut els nassos, s'ha trobat un grup humà molt important i han salvat la categoria. Això és un èxit per l'Espanyol.
Sí, i a més, Paco, hem de tenir en compte una cosa. L'Espanyol l'any passat, a part de patir molt per aguantar la categoria, potser més que en aquesta temporada, és un club on es van donar moltes baixes. Clar, el projecte era pràcticament nou i hem de tenir en compte també les característiques de l'Espanyol. L'Espanyol és un equip amb menys pressupost que altres grans de la Lliga Iberdrola i, en certa mesura, això també et condiciona després les teves possibilitats de cara a competir. Ara bé, tenint en compte les renovacions que s'han fet, s'ha renovat a la Berta Pujada, s'ha renovat a l'Helena Julve, ja es veurà què és el que es farà de cara al futur. Ja vam avançar fa una setmana que el Joan Bacardí i dintre de l'Espanyol s'estava treballant per veure si podien reforçar la línia d'atac, però bé, ja es veurà, tot són sorpreses i ja veurem fins a quin punt aquest projecte de l'Espanyol s'acaba desenvolupant.
Bé, Nacho, si et sembla, comentem les declaracions que feien els protagonistes del Barça, de la victòria del Barça davant del Rayo Vallecano per 7-0, i el que deia Fran Sánchez, que al final del partit parlava.
Sí, la veritat és que el Fran Sánchez es mostrava molt content pel rendiment de les seves jugadores i es mostrava especialment satisfet per com arribava el seu equip en aquest tram final de temporada.
Crec que estem acabant la temporada bé, crec que l'equip està en aquest moment doncs, que estem intensos en el joc, que defensivament doncs, som capaces d'intentar robar la pilota de pressa al rival, i defensivament avui doncs, que hem recuperat doncs, aquesta efectivitat que potser algun dia doncs, ens ha fallat i ens ha fet doncs, arribar al final del partit amb resultats més ajustats.
Content ho està el Fran Sánchez, el tècnic del Barça, Paco, perquè l'equip arriba bé, l'equip arriba amb opcions de guanyar el títol, no depèn d'ell mateix, com li agrada.
Sí,
no depenen d'elles
mateixes. Però no guanyen el títol, que és l'important.
Com els agradaria amb elles i amb ell, però no... Jo crec... Jo no sé tu, Nacho, i Paco, quines opcions li doneu, però jo li donaria un 10%.
No crec que hi hagi... Jo crec que guanyarà tranquil·lament l'Atlètic de Madrid. I el Barça, pues, ha tingut un parell de partits que potser la Champions els hi ha passat factura i amb aquests dos partits amb l'Atlètic de Madrid no ha estat a l'alçada que tenia que ser. Veritat o no, Nacho?
Sí. Recordem que vam anar a presenciar el partit a la Ciutat Esportiva Joan Gamper entre el Barça i l'Atlètic de Madrid i en certs moments ja vam comentar que ens va semblar lleugerament superior de l'Atlètic de Madrid. Uh-huh. I a més hem de tenir en compte el que apuntava el Paco, i és un molt bon detall, que és que el Barça ha hagut de jugar amb el factor de que jugava Champions. Uh-huh. Clar, l'Atlètic de Madrid al llarg de la temporada no ha tingut que lidiar d'alguna manera amb aquest tipus de factor que suposa una despesa física addicional per les jugadores de l'equip, sí, sí.
I després no aprofitar els errors de l'Atlètic de Madrid, perquè Nacho fa cosa d'un mes, si no recordo malament, l'Atlètic de Madrid empatava el guant de Metropolitano contra el Madrid, club de futbol, uh-huh. i aquella jornada el Barça no aprofitava l'ensopegada de l'Atlètic de Madrid.
Per això sí. t'ho dic, eh?
Perquè aquell dia, per exemple, hagués pogut aprofitar el Barça...
I jo crec que té més bona plantilla el Barça que l'Atlètic de Madrid, eh?
Sí, jo crec que sí, sí. també. Digues, Nacho.
Sí, sí, no, apuntava en tota la direcció del que diu el Paco, i això es veu clarament després en les jugadores que porten un i cada equip en les seves respectives seleccions nacionals. Ara bé, una cosa és la qualitat dels jugadors individualment, per separat, i l'altra cosa és el rendiment que tu en treus com a bloc, i aquí l'Atlètic de Madrid ha estat més sòlid que el Barça.
Pues molt bé, Nacho. Pues ja, sí. Seguim sentint algunes declaracions?
Sí, perquè parlava Alexia Putellas, la jugadora del Barça, també Nacho, que feia alguna valoració al final del partit, eh?
Sí, li van preguntar sobre la facilitat que va tenir el Barça per trobar espais, perquè el Rayo Vallecano va sortir amb un 4-4-2, i normalment ja sabem que al Barça li costa jugar contra aquests equips tan tancats. I bé, tot i les dificultats que inicialment podia plantejar el Rayo Vallecano, l'Alexia valorava el rendiment de l'equip davant del plantejament del Rayo.
Sí, jo crec que hem entès bé on estava l'espai i l'espai temps també l'hem entès força bé. Al final, dins érem superioritat, elles es tancaven, llavors era fàcil sortir per fora. I, bueno, i arribem laterals i extrems i després aprofitar els centros.
Doncs per les bandes, extrems laterals, Nacho golejava el Barça al Rayo Vallecano, eh? segons l'Alexia.
Sí, però a més et diré una cosa. Us diré una cosa. El Barça, a diferència d'altres partits, contra equips que utilitzaven plantejaments similars en dues línies de quatre, va trobar molts espais per dins. Penseu que el Rayo Vallecano arribava amb moltes baixes al partit, era un equip que arribava amb les opcions molt justes per classificar-se a la Copa de la Reina, per la qual cosa pràcticament jugava poca cosa. Però, de totes maneres, això també serveix per veure que el Barça, en aquest tram final de temporada, va per totes i, independentment del plantejament del rival, està disposat a rendir al màxim i fins i tot a superar els plantejaments que més els costa a les jugadores del conjunt de Fran Sánchez.
Ara que pares de la Copa de la Reina, Nacho i Paco, recordem que són els 8 primers qui es classifiquen. Són l'Atlètic de Madrid, a hores d'ara seria a falta una jornada. Atlètic de Madrid com a líder es classificaria, seguit pel Barça segon, tercer l'Atlètic de Bilbao, Granadia quart, València cinquè, sisè Betis, l'equip aquí del Mario, el sisè Real Societat setè Real Societat i llevant vuitè, aquests vuit equips anirien a la Copa de la Reina.
Home, falta el Madrid, també. Que si
el Madrid té opcions, té opcions la setmana que ve, perquè està a 2 punts del llevant i el llevant té el compromís contra el Barça,
Per
o sigui, el Madrid es pot colar,
El Madrid que sí que es pot colar, Nacho?
Sí, sobretot el que, d'alguna manera, l'altra lluita, entre cometes, per així dir, és per veure qui entra finalment a la Copa de la Reina. Sí que és cert que hi ha aquesta disputa entre Barça i Madrid per fer-se... Perdó, Barça i Atlètic de Madrid per fer-se amb el títol de campiones de Lliga, sinó també per veure qui finalment acaba fent-se amb aquesta vuitena plaça, que és d'alguna manera el llindar, que et dona l'opció per accedir a la Copa de la Reina. I ja hem vist que molts equips, com la Reial Societat, estan apretant molt en aquest tram final de temporada.
Com el bàsquet, els 8 primers equips classificats, en aquest cas, se'n van a la Copa de la Reina de futbol femení. Qui també parlava, Nacho, era la Mariona Caldentan, jugadora del Barça,
Sí, una jugadora que s'havia passat fora dels terrenys de joc aquesta temporada per culpa d'una lesió al novembre en un partit de Champions contra el Gintra, però que li van preguntar per com valorava les opcions del seu equip en l'últim partit contra el Llevant, un rival que no és gens fàcil.
Bueno, nosaltres creiem en les possibilitats que tenim, siguin poques, siguin moltes, sabem que hem de fer el nostre treball, hem de guanyar 3 punts, el Levante sempre és un rival complicat i a casa sabem que ara més, i bueno, crec que no ens hem de descentrar, hem de preparar el partit a partir de demà, així com hem fet per aquest cap de setmana, i a partir d'aquí a veure què passa.
La Mariona Caldentany, a veure què passa, és el que té no dependre d'elles mateixes. Alguna cosa més? Paco, Nacho, voleu apuntar
no,
o què?
No, vull comentar una cosa.
L'última jornada, La cap de setmana que ve, sí. S'acaba tot, es decideix tot, o blanc o negre, es guanya la Lliga o no es guanya. Jo crec, com a opinió personal, que no es guanya. Modestament, no,
jo tampoc
sincerament
ho
dic.
Però bueno, esperem fins a l'últim moment i esperem. Escolta,
sí,
Nacho.
Sí, clar que sí.
El proper dilluns tindrem l'honor de tindre't aquí, més que res perquè tant l'Aran com jo volem fer-te donar-te les gràcies per la col·laboració que estàs tenint amb nosaltres tota la temporada. Mm. I a més crec que portaràs o parlarem amb una important directiva de l'Espanyol, no?
Sí, tant, amb la Títica Muñez, que és la primera dona en treure's, que es va treure la llicència per entrenar aquí en Espanya. Tota una fita en la història del futbol femení.
Perfecte. Mira, hem també de tindre a una jugadora... Hem fet lo del Rayo Vallecano, la noia...
Sí, ara l'escoltarem, però
ara
és...
Exacte.
Sí, sí. Falta la Marta Perarnau.
La Marta Perarnau, que mirarem de tindre-la ara aquí la setmana que ve, també.
Sí, però tenim unes declaracions.
Tenim unes declaracions. Sí. Ja direm qui és la Marta Perarnau.
Sí, si et sembla, Nacho, abans de que te'n vagis, escoltem a la Marta Perarnau, jugadora del Rayo Vallecano, que també valorava la temporada del seu equip.
Sí, al final te pones a analizar la temporada y la primera vuelta es muy buena. Sacas muchos puntos, sobre todo también puntos complicados, pero bueno, en global sacas bastantes puntos para estar ahí arriba, octavas, novenas, séptimas, pero el pinchazo de la segunda vuelta es bastante grande. Y ya no solo perder contra un Atleti o contra un Barça como pierdes hoy, que al final eso es más normal, sino que encadenas una serie de derrotas, como puede ser contra equipos que tenías que haber ganado, un Santa Teresa, o empatas un Zaragoza, que a priori tenías que haber sacado los puntos. Y son esas derrotas, esos empates, los que te dejan el mal sabor de boca.
La Marta Perarnau, jugadora del Rayo. Paco, i també...
No, que em vinc a dir que tinc l'honor de ser molt amic del seu pare, el Martí Perarnau, que va escriure el llibre del Pep Guardiola. Sí. Varen començar a treballar junts al Grupo Mundo, després van al Mundo Diario, varen estar al 4-4, al Diari Sport, i fixa't tu, per on ha sortit el Martí Perarnau, té una filla que juga molt bé al futbol
Rayo
femení.
No? Sí. Sí, sí, a l'equip de Vallecas, el Rayo Vallecano, que a hores d'ara ocupa...
No, el Rayo Vallecano és un equip d'aquests...
Quart per la cua, sí.
Sí, d'aquests que li
diuen... Un punt més que l'Espanyol.
La mosca cojonera, que sí. La mosca cojonera.
Equip de Madrid de Vallecas, sí. Nacho, alguna cosa més ja per acabar?
Fins dilluns, no, Nacho?
Sí, sí, agraïu-vos tota la vostra gratitud i l'oportunitat que m'esteu oferint.
Molt bé, a tu també, Nacho, clar que sí. Una gran col·laboració la teva. I la setmana que ve, Paco, dius que ens veiem aquí, eh?
I tant. Vale, Nacho, fins ara.
Nacho, bona nit. Gràcies.
Bona nit.
Adéu-siau.
Una abraçada.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel, cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa. Un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
I parlem ara de més futbol femení perquè volem parlar, Paco, amb l'Albert Montull, que és directiu de la Federació Catalana de Futbol i un dels màxims responsables del futbol femení.
Bueno, és una de les persones que més... ubicat està amb el futbol femení,
sí.
Que ja va estar amb nosaltres parlant amb el tema de la Paquita Linares, del tema d'aquesta jornada que es va fer el dia 1 de maig. I llavors, voldríem parlar amb Albert Montull perquè ens fes un repàs de l'èxit que va suposar aquesta sisena jornada de futbol femení.
De la festa de l'1 de maig, no?
De maig.
Del primer dia de maig, del Dia del Treballador.
Que va venir la Paquita Linares, que estava il·lusionada, sí. I l'Albert Montull és un dels grans treballadors d'aquest.
Que ja el tenim en línia telefònica. Albert Montull, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Hola, Albert. Contents per allò del dia 1 de maig o què?
Molt content.
Sí?
Molt
com va anar?
Bueno, força bé. Vam tenir un dia una mica accidentat amb la climatologia, no? Veritat? Perquè en alguns llocs va ploure, però bueno, el futbol femení ja això ja no para, ni la pluja ni res.
Quina valoració feu, Albert, de la jornada del dia 1 de maig, en general, des de la Federació?
Molt positiva, molt positiva, perquè tots els delegats de totes les territorials van quedar molt satisfets, van veure que l'ambient era molt participatiu, les noies molt il·lusionades, moltes noies que no han jugat a futbol, que van voler venir a gaudir del dia. I tenim la veritat és que estem molt esperançats en que surti efecte d'aquest tipus de jornades i veient la repercussió que té i la quantitat d'anys que van venir, doncs molt bé, som satisfets.
Mira, Albert, només et vull posar un exemple que ens ha arribat. de la Federació Catalana. Del Barcelonès Nord van haver-hi 90 participants, del Barcelonès Sud 109, de Tarragona 108, de Lleida 130, de Girona 224, de les Terres de l'Ebre 75, del Baix Llobregat 125, de Terrassa 102, de Sabadell 82, del Vallès Oriental 100, el Penedès Garraf 84, Anoia 108, Bagés, Berguedà, Cerdanya 90, Osona 80 i el Maresme 120 participants. O sigui, pràcticament, Albert, tot Catalunya ha participat en aquesta festa.
Sí, sí. Està molt, ja us dic que està molt estès i molt bé. És una iniciativa que ja fa uns anys que la tenim, que seguim aquesta dinàmica de seguir intentar fer arribar el futbol a les noies perquè ho puguin gaudir el dia, que puguin practicar, que puguin tenir l'experiència. Al final, nosaltres el que volem és que les noies puguin fer esport i nosaltres, com som de la Federació Catalana de Futbol, doncs els oferim el tema del futbol. I està clar que, bueno, veient aquests èxits o aquestes iniciatives que donen bon resultat, doncs ens animem a seguir treballant. Jo felicito tota la gent de la Federació, a tots els delegats, a totes les persones que han estat implicades en aquest projecte, que ha ajudat a que any rere any pues, això segueixi sent una realitat. No?
Recordem que són entrenadores i noies de 6 a 14 anys, eh? Imagina't.
Sí, sí.
Albert, en doneu moltes de facilitats perquè vam tenir aquí la Paquita Linares, també, fa poc, també per telèfon, i la veritat és que ella ja ho va dir, també, que donàveu moltes facilitats des de la federació, des de l'organització, de l'esdeveniment de l'1 de maig, més que res perquè el mateix dia 1 les nenes es podien apuntar, no?
Sí. El tema del femení és un... Nosaltres, quan fem qualsevol tipus d'iniciativa, lògicament, com que el que volem és que les noies hi participin, doncs no hem de posar cap trava. I l'únic que sí, està clar que registrem tothom que ve i tenim tothom comptabilitzat i sabem qui és, no tinc un nom, fem un petit seguiment d'aquesta noia i ja està, res més.
Mira, que la veritat és que la promoció del futbol femení és una de les campanyes més importants de la Federació Catalana de Futbol. Es fa a les 14 delegacions federatives que hi ha aquí a Catalunya i la veritat és que amb un any... Ja porteu un any amb l'Orgullós o dos anys?
Un any.
El canvi tan enorme que s'ha fet, i tu ho veus, Aran, quan venen aquí tants equips i tantes noies. No, tant. I... Sí. És veritat o no, Albert?
Sí. Sí. Bueno, però hem de seguir treballant en aquest tema. Ja vam comentar l'Andreu Subillas, ja va comentar en el seu moment, és un projecte que té un recorregut i hem de seguir treballant-lo. La Junta Directiva també el recolza. Doncs aquí hem d'anar tots a una intentant fer un projecte que no sigui a curt termini, sinó a llarg termini, i anar afiançant tot aquest treball que estem fent, no?
En què podeu millorar, Albert, de cara a les properes temporades? En què creus que podríeu millorar en aquest esdeveniment de l'1 de maig?
Bueno, nosaltres anem pas a pas i ho analitzem, i són moltes persones que ho gestionem, això, i que treballem tots plegats. Hem de fer, precisament, aquests dies unes reunions per valorar tota la jornada i veure detingudament què és el que podem fer en el cap al futur. Encara és molt d'hora per poder dir-te què és el que creiem que podem... Perquè hem de recollir tota aquella informació que ens va arribant de tot arreu, però segurament de cada temporada següent o l'any que ve, com hem fet sempre, doncs intentarem veure en quines coses podem millorar i ho farem. Sí.
Molt bé, Albert. Hem volgut fer aquest recordatori de lo que vau fer el dia 1 de maig. Ha sigut un èxit total i absolut. La campanya Orgullosa també. Aquí ens teniu per parlar de tot el que vulgueu a nivell de futbol femení i sobretot aquestes campanyes que no acaben mai, perquè ara s'acaba la Lliga, la Copa de la Reina, ve això, ve l'altre, els tornejos que hi ha a tot Catalunya que ens estan arribant per correu, que s'hi fan aquí, que s'hi fan allà. Això és un èxit, Albert.
Sí, el que sí que és molt important és la tasca que feu vosaltres, perquè nosaltres necessitem que feu ressò de tot aquest tipus de campanyes, necessitem que la gent ho sàpiga, que les noies sàpiguen que hi ha aquest tipus d'iniciatives. Per tant, és molt important la tasca que feu vosaltres i estem molt contents i estic molt agraït de la vostra trucada. Vull dir, és molt important.
Faltaria més. A veure, qualsevol cosa, jo saps, li dius l'excel·lent caps de premsa que teniu aquesta federació i de seguir estem en contacte amb vosaltres, vale?
Aquest ja tens el meu telèfon, quan vulguis, ja ho saps. Aquí a la teva disposició, sempre.
Ens seguim parlant, Albert. Moltes gràcies. Bona nit.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Con mi mano en el
corazón, mi voz. I seguim aquí a Tot el futbol femení a Ràdio Estel en directe, Paco, perquè volem seguir parlant. Hem parlat del Barça, hem parlat de l'Espanyol, hem parlat amb l'Albert Montull, amb la Federació Catalana de Futbol, de la festa de l'1 de maig, de que la setmana que ve es decideix tot a la Lliga Iberdrola, i ara volem parlar, com hem fet les setmanes anteriors, de gluten, de nutrició, i també d'això, de l'alimentació dels esportistes, no?
Bueno, yo te lo explico.
A veure.
Y vamos a hablar en castellano. Elenca sí. Santos, muy buenas noches, Elenca.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablamos en castellano porque el programa hacemos en catalán, pero queremos hablar contigo del tema ese, del tema de la nutrición, de los clubes, de los deportistas. Y como nos impresionaste muchísimo en la Feria Biológica de aquí de Barcelona, pues aquí estamos para hablar contigo, ¿te parece?
Pues me parece genial, ya sabes que estoy muy, muy contenta de estar con vosotros.
Bueno, mira, vamos a ir por partes. Estas chicas que juegan a fútbol, que hemos estado hablando jornada tras jornada, que se cansan, que se agotan, que no saben por dónde tirar. Tú como nutricionista, ¿qué aconsejarías?
Bueno, yo solo quería, perdona, que te matice, soy coach nutricional, especialista sí. en nutrición vegetal, ¿de acuerdo? Porque es diferente ser nutricionista y esto, ¿de
ya,
acuerdo?
Bueno, pero como yo pienso que es una cosa muy parecida.
Sí, pero se pueden enfadar las nutricionistas. Si
amigo.
Pues que no se enfaden, Elenca, que no se enfaden.
Tío. Bueno, pues dime, sí. Va, y luego seguiremos sí. con los otros temas.
Sí, es súper importante la alimentación, es súper importante cómo comemos antes de hacer un deporte, qué tipo de deporte hacemos y el recovery, lo que es el post-entreno o el post-partido, es súper, súper importante. Hay que comer muy, muy bien, hay que concentrarse muy bien. Hay una persona cerca que sea especialista en esto y que nos ayude.
¿Por qué es tan importante la alimentación? Porque, claro, ya, a ver, es evidente que cuando haces deporte, Elenca, se hace deporte, el cuerpo tiene un desgaste, una consumición de energía, el corazón, los huesos, las articulaciones, todo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es importante, tan importante, y por qué es tan importante la alimentación para un deportista?
Hombre, para un deportista, además, en este caso profesional o semiprofesional, tiene un desgaste mucho mayor que una persona que es aficionada, me refiero. Yo salgo a andar en bici y bueno, yo me cuido mucho porque yo sé cómo hacerlo, pero es como más fácil, es comer bastante sano, mucha verdura, mucha fruta, porque nosotros, los deportistas, por ejemplo, generamos también ciertas toxinas, más que sin hacer deporte, entonces esto hay que compensarlo con la alimentación, con muchos antioxidantes, hay que recuperar fibras de musculares, y una persona encima ya que es profesional o semiprofesional, esto lo tiene que tener muy en cuenta. Tiene que saber que en postentreno tiene que recuperar todo esto que ha gastado, no solo los carbohidratos, sino también los aminoácidos, los minerales y todos estos antioxidantes, ¿no?
Una pregunta que te quiero hacer. O sea, que cada deporte tiene su sistema de alimentación. Por ejemplo, no es lo mismo una futbolista, que tú también haces cosas a los atletas del triatlón. ¿Es diferente cada deporte en este tipo de alimentación?
Sí, a ver, hay una parte muy genérica, muy general, que va bien para todos, pero sí hay que especificar que cada deporte tiene un ritmo diferente. Vamos a decir que hay deportes que son más explosivos, que necesitan más potencia rápida, y otros que son más de distancias largas, por ejemplo, maratones o lo que hemos comentado, triatlones, que son de muchas horas haciendo deporte y necesitamos de verdad tener nuestros depósitos de glucógeno llenos, ¿no? Uh-huh. Es muy importante, la verdad es que la alimentación es básica.
Elenca, esta pregunta que te vamos a hacer se la hace todo el mundo y todo el mundo se habla entre sí y claro, nadie es profesional, en este caso tú, ¿no? Pero solo un médico o un nutricionista lo puede decir, ¿no? Pero ¿qué deporte sería el más recomendable para adelgazar?
A ver, Elenca,
no,
mira,
todos, no.
Aquí hay mucha polémica, ¿vale?
Sí, yo... sí, porque... No, por eso nos reímos aquí. Perdona, Elenca, en el Paco ahora.
No pasa nada, no pasa nada.
Porque es verdad... No, no de ti, claro que no. Pero es verdad que todo el mundo habla por hablar, ¿no? Mucho, es decir, mucho. Yo natación adelgaza mucho. El correr también, el ciclismo también, el fútbol, el básquet. Pero ¿qué deporte tú como profesional dirías que es el que va mejor para perder peso?
Lo primero que yo creo que si una persona se reeduca alimentariamente, cualquier deporte le va a venir fantástico.
Cualquiera, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo más importante a la hora de tener el un metabolismo sano y tener un peso correcto, correcto me refiero a estar sano, a estar saludable, porque también cada cuerpo es muy diferente.
Claro.
Yo no soy igual que un compañero mío que tenía un metabolismo mucho más pesado, necesitaba hacer muchas más horas de deporte que yo para estar, vamos a decir, fit, ¿no? Pero es súper importante alimentarse y moverse. El tema ya de adelgazar más o menos, yo creo que estamos también ante una sociedad un pelín con demasiados estereotipos.
Muchos.
Yo estoy a favor de hacer deporte de todo tipo, a la persona que le guste, el que más le guste, y hacer las horas que pueda hacer a la semana. Porque una hora a la semana no sirve para absolutamente nada.
Pero eso te lo ha dicho Arant porque no hace deporte. Pero yo hago... No, es verdad. Yo sí. Voy a la piscina dos días a la semana, claro.
La piscina, ¿no? El crawl,
y va,
¿no?
Muy bien. No, crawl, no. Todo tipo de piscina. Porque yo nado y encima hago ejercicios en el agua. Esto va bien, ¿no, Elenca?
Sí, claro. A ver, lo ideal siempre es hacer cada sesión, hacer un poquito más de una hora. Pero bueno, sí, también depende de cómo hayas empezado.
Yeah.
Es que no hay que obsesionarse tanto por el peso correcto,
claro,
sino por empezar a sentirse saludable, sentirse fuerte, sano. Yo creo que es más importante eso que el peso.
Porque luego está, si no nos equivocamos, Elenca, el tema de las endorfinas, ¿no? Uno empieza haciendo deporte y a las...
Sí.
Bueno, claro, es que esto...
Nada.
Hay mucha polémica siempre. Siempre. Que es que el cerebro, el cuerpo se adapta a un tipo de deporte determinado, ¿no? Se acostumbra.
Sí, claro, por eso te he comentado que hay que ver en qué momento estás. Si acabas de empezar, si llevas ya un tiempo, porque el cuerpo tiene una... A mí me parece fantástico, hay gente que lo ve como una pega, pero es fantástico que podamos ir poniéndonos retos diferentes con el deporte que hagamos, o incluso variar el deporte. Yo, por ejemplo, tengo unas compañeras que hacen triatlón y empezaron andando en bici o corriendo y de repente se animaron a hacer o bici running, a nadar. Yo creo que es divertido e interesante que nuestro cuerpo sea tan chulo, tan adaptativo, que podamos luego pues crecer, ¿no?, como deportistas, aunque seamos solo aficionados, que podamos hacer muchos más deportes, y es importante, si es verdad, variar y andar mucho. Andar también es bueno para todos los deportistas, y hacer estiramientos, que nos olvidamos un poco de esto.
Porque, Elenca, ¿qué recomendarías? ¿Media hora de andar cada día, por ejemplo?
No, una hora.
Mínimo, una hora.
Mínimo media hora cuando se empieza.
Y luego estiramientos, ¿sabes?
Exactamente. Yo hago yoga también.
Ah, está bien.
Y bueno, aparte de la parte un poquito más, vamos a decir, el yoga tiene una parte un poquito más...
Emocional, ¿no?
Emocional, sí. Aparte de eso, lo que es el tema de estiramientos va fantástico. Creo que todos deberíamos de hacer una mini rutina a la mañana de estirar cuello, espalda, muy suave, para empezar el día de otra manera. Y de verdad que para todos los deportistas, soy muy pesada con esto, pero a todos les recomiendo hacer un poquito de yoga.
Una última pregunta. Luego diré... Tienes que decir dónde se te puede encontrar y toda esa historia, porque ya está en San Sebastián.
Claro.
¿Tú qué opinas? Ya que este es un programa de fútbol femenino que hacemos aquí en Barcelona, pero se escucha en toda España, ¿qué opinas de este boom tan grande que ha salido en el fútbol femenino, que dan partidos de fútbol? ¿Y cómo ves a estas chicas, a estas atletas? Tú que tienes ahí la Real Sociedad, que le metió 1-4 al Santa Teresa el domingo... ¿Qué opinas de todo esto?
Bueno, yo qué voy a decir de las chicas de la Real. He sido siempre aficionada al fútbol y de la Real. Y aquí siempre, bueno, hemos tenido suerte de que aquí se le ha dado un poquito más de importancia siempre a las chicas. Pero sí, es verdad que por fin se les está poniendo un poquito más en portada, por fin se está dando voz al deporte femenino, que ya es hora, que parecía que estábamos un poco restringidas, ¿no?, de las páginas principales, sobre todo deportes que eran antes como más mayoritarios masculinos. Y te lo digo sobre todo, no solo por el fútbol, sino, ya lo he repetido antes, yo estoy andando en bici ahora y parecía como que no, esto no era para chicas, ¿no? Y hay deportistas fantásticas femeninas, tanto en fútbol como en... Bueno, aquí siempre las ha habido, siempre han estado en la selección española y bueno, yo creo que ojalá hubiese más espacios como el vuestro para darles un poquito más de voz, porque son muy buenas y merecen estar ahí en portada de periódicos, de prensa y de todo.
Aquí en el País Vasco, Elenca, esto del fútbol femenino también ha crecido tanto más como en el resto del Estado, ¿no?
Muchísimo. Yo creo que también aunque a veces pensamos que no, yo creo que la educación ha cambiado mucho y ahora hay muchas chicas que se atreven con todo. Y antes parecía que estaba un poquito más mal visto, ¿no? Que las chicas no jugaban a fútbol y jugábamos a la cuerda, ¿no?
Sí, y
ahora no, ahora ves en los patios de recreo niños, niñas jugando todo tipo de deportes. Voleibol, ya te digo, fútbol, rugby incluso. Y yo las veo y para mí son unas campeonas porque además de hacer deporte tienen que luchar un poco contra los estereotipos, ¿no? Y vamos, lo que te digo, ojalá se les diera más voz porque son igual de buenas deportistas que los chicos.
Bueno, Elenca, que ha sido una de las triunfadoras en la feria biológica de aquí.
Gracias.
Entonces, ¿por qué no quieres decir? Tú vives en San Sebastián, ¿no?
Sí.
Y para que la gente se ponga en contacto contigo, ¿que es a través del Facebook o cómo quieres?
Lo ideal sería, si es alguna cosa más personal, siempre por email primero, por teléfono. Email mejor, para yo hacer un poquito, para ver un poquito qué necesita.
Sí.
Y luego ya... Mi email es igual que mi blog, Las Alas de Hikari. Uh-huh. Es un nombre así un poco raro, pero bueno, es un nick que me he puesto yo. Y siempre por email mejor, lasalasdesicaria@gmail.com. Mm. Luego me pueden seguir en redes, donde estoy más activa es en Instagram, hikarifly, @hikarifly. Mm. Y bueno, y decir que también, pues eso, yo no solo me dedico al tema del asesoramiento no nutricional, sino que yo soy cocinera también. Entonces, bueno, pues mezclo un poquito los dos mundos, que es lo que a mí me gusta, y suelo poner algunas recetas y ahora estoy intentando pues meter un poquito el tema de la alimentación deportiva en las ferias.
Ahora entonces no vas a ir a comer
allí. Un día iremos a comer al País Vasco, Paco y yo.
Ojalá.
Oye, Elenca Santos, sí. De San Sebastián. Repetimos, Elenca Santos, de San Sebastián. Ahí tenéis todos los buenos... seguidores a todo este tipo de medicinas y de cocina. ¿Elenca?
Sí, sí, sí.
Un abrazo muy fuerte, Elenca.
A vosotros, encantadísima.
Buenas noches. Adiós.
Buenas noches, adiós.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
I seguim aquí a tot el futbol femení. Paco, ara volem parlar, hem parlat amb l'Elenca Santos. M'ha semblat molt interessant el que ha dit.
Molt.
Perquè, a part de...
Té 31 anys, ja, no m'hi ha.
Sí.
Està molt preparada.
Del tema de l'alimentació, el que es dedica també és cuinera. I, bueno, ha receptat alguna sèrie de...
No ha volgut dir-ho, però ella ha entrenat a la Real Sociedad.
A la Real Sociedad.
Ha sigut entrenadora al començament de la... Dels seus començaments de nutricionista, sí. Estava a la Real.
Però fixa't com el que diem, que és veritat que ella ho ha reconegut, i és veritat, que hi ha molta polèmica sempre i molt debat amb el tema del pes.
Sí.
Que hi ha gent que et diu, no, si fas aquest esport t'aprimaràs, si fas aquest altre t'aprimaràs. I depèn. Sobretot és el que ha dit ella, és la dieta, fer una dieta i ja està.
Ja
seguir-la i fer una mica d'esport, evidentment.
Sí, senyor. Doncs pues vinga.
Vinga, seguim parlant, perquè, si et sembla, parlem ara de
futbol sala.
De futbol sala, de Catalunya, també.
Hi ha un important aconteixement aquest cap de setmana.
Perquè aquest cap de setmana hi ha un esdeveniment important, que és el Campionat d'Espanya, i d'això en volem parlar amb el Miguel Fontecha, que és seleccionador infantil de futbol sala de Catalunya.
Sí, senyor.
Que ja el tenim en línia, el Miguel. Miguel, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem, Miguel? Preparant això, no? Suposo, d'aquest cap de setmana del Campionat d'Espanya.
Sí, la veritat és que hi ha moltes ganes. Aquesta setmana vam fer una jornada de convivència amb els 12 jugadors que disputen el campionat i amb ganes de que comenci.
Mm. Pots dir-me una cosa? No, sí. Digues, digues.
No, perdó. Com ho prepareu? Com es prepara? Com es presenta?
Com es presenta? Doncs, sí. Bueno, la primera idea que tenim és intentar passar la primera fase de grups i classificar-nos per aquesta semifinal i a partir d'aquí doncs, tirar cap endavant i poder jugar la final. I ho preparem a través d'entrenaments els diumenges, que entrenem a Cervelló, i després també fem diferents amistosos amb una categoria superior, en aquest cas contra cadets.
Aviam, Miquel, explica'ns, quins és els partits que jugueu? Quan jugueu, divendres, dissabte, diumenge, com va això, els partits?
És una mica un format molt intensiu. El campionat comença divendres al matí i en aquest cas jugant Madrid i Ceuta, que són els nostres rivals, i el que perdi d'aquests dos juguem a la tarda contra ells. L'endemà, que és dissabte matí, juguem contra el guanyador d'aquest partit i a la mateixa tarda de dissabte seria la semifinal. Mm. I en cas de jugar a la final seria el diumenge al matí. És tot molt seguit.
Miguel, quines possibilitats reals li dones als equips?
Jo li dono...
Amb el cap, no amb el cor. Si pots respondre millor.
Sí. Jo crec que tenim moltes opcions de poder arribar a una final, una semifinal. La veritat és que Catalunya és favorita en molts dels campionats que juguen i més a nivell de futbol sala, perquè tenim, doncs, jo crec, un futbol base molt, molt potent i jo crec que som un dels favorits per emportar-nos al campionat.
Sí, però això canvia molt, perquè abans Catalunya... Però han crescut molt, les altres comunitats, Miquel, però moltíssim,
Sí, no, està clar que crec que s'estan fent molt bé les coses a nivell de futbol sala i cada vegada està tot més igualat. Però, bueno, crec que nosaltres tenim clubs molt potents on treballen bé la base i també considero, i espero no equivocar-me, que el format aquest de tan intensiu espero que nosaltres ens beneficiï.
Sí? Per què creus que es pot beneficiar aquest format tan intensiu?
Perquè jo crec que disposo de 12 jugadors, que qualsevol d'ells pot jugar minuts i minuts importants, i potser una selecció on té menys jugadors a escollir doncs pot tenir 5, 6 jugadors de nivell, però segurament els 12, com jo considero que tinc, segur que és més complicat.
Els pots dir? Els pots dir qui van?
Van 3 jugadors del Barça de futbol sala, 2 jugadors de l'Escorts Ubae, 3 jugadors del Manresa, 3 jugadors del Catgas Energia Santa Coloma i un jugador del Jesús i Maria, que és una escola de Barcelona.
Sí, el JMJ, que té un equip de hockey.
El Jesús Maria Josep,
sí, coi, no? Sí, és el teu barri.
No, Jesús Maria de Sant Gervasi està.
Ah, de Sant Gervasi.
Jesús Maria de Sant Gervasi. Sí, és que és veritat, perquè hi ha el Jesús Maria de Sant Gervasi i el Jesús Maria de Sant Andreu.
Saps què em crida l'atenció? Que Manresa està agafant un aire terrible amb el futbol sala, molt, molt.
Sí, la veritat és que el Manresa està treballant molt, molt bé la base. També va coincidir que el campionat cadet van anar 3 jugadors i considero que estan fent molt bé les coses.
Miguel, que digueu que ets... Ja sé que m'has contestat amb el cap, reitero el d'abans, que digueu que sou favorits, realment és que hi ha molt bon equip a Catalunya,
Per mi sí, jo els veig jugar i a mi m'agraden molt aquests jugadors. I, bueno, de les poques referències que podem tenir és la minicopa infantil, en aquest cas, que es va fer aquest any a Madrid. El Barça va aconseguir ser campió i nosaltres portem 3 jugadors del Barça, tenim jugadors també que són importants que no únicament són els del Barça, llavors, doncs, bueno, per aquestes petites referències, doncs, crec que això pot ser que després de les primeres de canvi ens eliminin i em pugui menjar les meves paraules, això també.
I a part de Catalunya, qui diries que és favorit? Com a sala?
Madrid i Ceuta.
Madrid i Ceuta?
Bueno, fa 2 anys el campionat a Leví, que és la referència que podem tenir, com si diguéssim, d'aquesta generació, la final va ser Ceuta-Castilla-La Mancha. Ah, jo penso que Castilla-La Mancha serà potent i Múrcia també, la veritat és que treballen molt bé i segurament sigui un rival molt fort.
I Andalusia, no?
Andalusia,
bueno,
Andalusia.
Jo crec que Andalusia té el hàndicap dels quilòmetres per poder ajuntar els seus jugadors.
Ah,
clar, nosaltres fem aproximadament entre 12 a 15 sessions i ells amb prou feines en fan 4, en fan 5. Clar, aviam, que tenen jugadors de molta qualitat, però potser per conjuntar un equip és una mica més complicat.
Ah, una bona variable has donat aquí, Miguel, perquè el territori que té Andalusia com és gran hi ha unes distàncies llargues entre les províncies, entre les capitals, entre les poblacions grans, fa que sigui més complicat. És una bona dada la que has donat, és veritat. Doncs
pues el dilluns que ve ens informaràs de com ha anat tot, no?
Perfecte. Espero no menjar-me les meves paraules.
No.
Estaran apuntades.
Mentre hagis contestat amb el cap, només faltaria, Miguel.
Vale.
Molta sort,
Moltes gràcies.
Parlem d'això la setmana que ve, no, Paco?
Vale.
Imagina, la setmana que ve tenim el Montu i tenim quantitat de coses.
El Miguel, un altre cop.
I el Miguel, que sigui com ha anat. Vale?
A veure si és veritat que guanyem
el
títol.
Perfecte, moltes gràcies.
Bona nit, Miguel.
Adéu, bona nit, que vagi bé. Gràcies.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. El futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Doncs a veure si és veritat que Catalunya, Paco, pot assolir infantil aquest torneig de futbol sala, campionat d'Espanya, aquest cap de setmana, que és dia 12 i 13 de maig, dissabte 12 i 13 de maig, diumenge, i a veure si és veritat el que deia el Miguel Fontecha.
Sí, senyor.
Perquè té moltes possibilitats reals la selecció catalana de fer-se amb el títol.
Jo crec que sí.
Ja ho ha dit, bueno, tu ho has dit tu també, Ceuta i Madrid, que també estan allà.
Sí, senyor.
Sí.
Anem a parlar amb una persona que és molt apreciada aquí a Ràdio Estel,
sí,
que a més han fet una campanya sensacional.
Excepcional, sí.
I el Joan Pont, tècnic de l'equip, digue, va, que tu ho coneixes
del
bé.
Del Sant Pere Pescador.
Famós en tot Girona a tot Catalunya.
I és ja un poble petit, petit però matón,
I ja són campions.
Joan, felicitats, bona nit.
Moltes gràcies, què tal, bona nit.
Vam parlar amb tu fa poc, però la veritat és que et vam despatxar ràpid perquè el temps se'ns tirava a sobre l'última vegada que vam parlar amb tu per telèfon, però la veritat és que et volem felicitar, volem parlar amb tu una estona. Avui tenim més temps i contents, per aquí, per Sant Pere Pescador.
Sempre és un plaer parlar amb vosaltres. La veritat és que ens apoyeu moltíssim i això pues, sempre és d'agrair.
Molt contents, per aquí dalt?
Pues sí, la veritat és que sí.
Contentes, vaja.
Hem fet una campanya molt i molt bona. Diumenge ja juguem l'últim partit i, bueno, esperem que tot acabi... Bueno, de fet, ja ho hem celebrat tot. O sigui, realment ja hem fet la rua, ho hem fet tot. Per tant, ara, acabar la Lliga i agafar forces de cara a la temporada que ve.
Heu fet rua i...
Anem per...
Heu fet rua i tot?
Sí, aquí, fan de tot, aquí, i botifarrada, i...
Ah, sí o no?
I tant.
Home, la botifarrada la fem cada divendres al vespre amb els companys de l'estat tècnic, i la veritat és que també estem guanyant sempre, o sigui que realment aquest any ho portem bé tot.
Déu-n'hi-do, allò de la rua,
Bueno, anem per parts. Què és el que més... Per què ha costat tant aquest campionat, aquest títol de les vostres nenes?
De costat no ens ha pas costat. O sigui, realment li estem portant 15 punts al segon, o sigui, llavors de costat no ens ha costat gaire. No ens ha costat, cuidado. És una competició molt, molt competitiva. O sigui, hi ha equips molt i molt bons. La veritat és que hauríeu de veure algun partit de preferent, perquè la veritat és que val la pena, perquè hi ha equips que estan tenen jugadores de segona i inclús de primera, i realment és una competició que està molt i molt bé. Llavors, tot costa, evidentment que tot costa, no? Has de treballar molt bé perquè realment puguis agafar aquesta distància que nosaltres hem agafat del segon classificat, que li portem ara en aquest moment 15 punts. No. Llavors vol dir que hem fet moltes coses més bé que pas més malament, diríem, no? I aquí està una mica la clau de tot, no? La veritat és que hem treballat tant als entrenos com en els partits molt i molt bé, i llavors els resultats han sortit.
O sigui que la clau, Joan, l'atribuiries bàsicament al treball, a la feina, als entrenaments, o altres claus? Quines serien les claus, diguéssim, del vostre
èxit? Tot influeix una mica. Aquesta seria una de les claus, sí. Però llavors hi ha altres coses. O sigui, has de tenir un grup humà de jugadores importants que pel club, no? que realment es vulguin sacrificar, perquè has de tenir en compte que hi ha jugadores que, repeteixo, ja us he dit alguna vegada, pues, que fan una hora de camí per venir a entreno. Entrenem tres cops a la setmana, llavors hi ha un sacrifici a darrere de totes les jugadores. Les jugadores és el més important de tot aquest grup i el mèrit és tot seu. Realment, si hem aconseguit aquest ascens a segona categoria amb tanta facilitat, entre cometes, no? Entre cometes, perquè evidentment repeteixo el que he dit abans, i doncs això és mèrit de les jugadores. O sigui, les jugadores realment s'han implicat, han vist el projecte des del primer moment que se'ls va oferir i el varen veure molt i molt clar, i hem treballat tots units, no? I al treballar tots junts, doncs al final la força ha sigut immensa i el mèrit és aquest, no? Quan has fet tots els deures tant i tan bé, pues al final pues aproves i hem aprovat amb diferència.
Amb excel·lent heu aprovat, eh?
Sí, senyor. Escolta'm, jo, i ara a segona com ho prepararàs? Seguiran les mateixes noies? Se te'n va alguna?
No.
Més difícil? Digues.
No, les noies estan totes renovades perquè l'esforç que han fet, evidentment que no, ara només faltaria que li fotéssim una patada al cul amb alguna jugadora, perquè noia, tu has aconseguit l'ascens, pues ara te'n vas. No. Estan totes renovades. Si alguna, evidentment, vol marxar, pues té la porta oberta, evidentment, això, i molt agraïts, però de moment ningú vol marxar, es quedaran totes, i sí que és veritat que realment haurem de fer uns 3 fitxatges, 4 segurs. Inclús poder 5, no? Nosaltres tenim una plantilla bastant justeta, són 18 jugadores. Vàrem començar, que això també té un mèrit enorme, o sigui, vàrem començar 18 i hem acabat 18. Llavors vol dir que entre en tota la temporada, o sigui, si parleu amb altres clubs, veureu que tothom té baixes, sigui pel que sigui, o bé perquè han plegat, o bé perquè, bueno, el que hi hagi, no? Llavors nosaltres no, nosaltres hem començat 18 i hem acabat 18, és una plantilla una miqueta justeta, llavors mirarem, repeteixo, de, bueno, pues amb 3, 4 o 5 fitxatges pues acabar de cobrir tota una bona plantilla i res, aquí estem treballant perquè realment l'any que ve pues, estarem en una categoria i no volem ser un ascensor, no volem pujar i baixar, o sigui, ens hi volem quedar, bueno, com hem fet cada any amb totes les categories que hem estat. O sigui, realment hem anat pujant, ara estem aquí, i aquí farem el mateix. O sigui, mirarem de consolidar-nos en aquesta categoria i treballarem igual que hem treballat aquests últims anys.
Joan, el que funciona no es toca, llavors, eh?
Correcte, el que funciona no es toca. Això està molt ben dit. No sé qui ho va inventar, això, sí, però està claríssim.
És que, no, és de sentit comú, és a dir, potser ser conservador, però és veritat, si les coses van bé aquí a Sant Pere, millor no tocar-ho. En tot cas, retocar-ho per millor. És a dir, dius que tens 18 jugadores i correcte, que vols reforçar l'equip cap a millor. És a dir, que les que correcte vinguin seran per complementar, no correcte per millorar. És a dir, millorar, podeu millorar, tot es pot millorar a la vida, no? És evident. Però en aquest cas, clar, no heu de tocar res, pràcticament, Joan.
No, el que passa que vulguis o no, doncs, evidentment, bueno, és molt competitiva, també, la segona, molt, molt més poder que la preferent. Llavors, evidentment, que necessitarem alguna més, no? Llavors, amb les jugadores que jo tinc, jo ja estic molt i molt content, però més que res perquè, guaita, durant tota la temporada sempre hi ha alguna baixa, sempre hi ha alguna... Esclar, llavors, si només tens 18 jugadores i te'n vas a Nacional en camps de fora i entre el viatge una se't posa malalt o dues, pues, quedes fotut. Llavors has d'anar sempre, com a mínim, a les 18 convocades han de venir totes. Clar, si ja en tens alguna que està per ahí lesionada o fotuda, doncs aquesta ja no pot venir. Clar, llavors, evidentment, hem de ser un equip més sèrio amb l'aspecte de donar imatge, no? I llavors això és el que intentarem fer, no?
Escolta'm una cosa, Joan. De tota la província de Girona, només vosaltres heu aconseguit un ascens, no? A nivell de... T'estic parlant de futbol femení, amb les categories que acostumen a jugar per aquí a Girona, o no?
No, bueno, jo ja havia estat en l'Estartit, havia estat aquesta categoria.
Exacte, l'Estartit, però havia estat a dalt de tot, l'Estartit, no?
Sí, l'Estartit. Jo vaig fer dues promocions.
Ja em recordo, ja. Que anaven de color vermell i negre, ja em recordo, ja.
No, com l'Atlètic de Madrid.
Com l'Atlètic de Madrid anaven.
Correcte. Bueno. Precisament aquesta setmana ens hem d'enfrontar amb elles i me sap un greu enorme perquè jo havia estat allà i havia estat molt bé i segurament baixaran de categoria. Llavors em sap molt de greu, però evidentment nosaltres hem de fer el nostre paper.
És a dir, Joan, per tu serà difícil aquest partit, eh?
Pues sí, sí, perquè em sap molt greu que amb la situació que es troba ara l'Estartit em sap un greu enorme, perquè era un equip que havia estat referència de,
sí senyor, sí, sí.
Del futbol femení gironí, sí. I ara, evidentment, ho serem nosaltres, i estic també encara més content, no? Però vull dir que en aquell moment posarem la referència, vàrem pujar inclús a primera divisió,
ja em recordo,
i ara resulta que estan en una situació que, imagina't, de preferent, vàrem baixar l'any passat de segona a preferent, i ara preferent també baixaran, i clar, això em sap molt de greu, però... Jo ara em dec amb el Sant Pere i estic molt content tal com ho fem i mirarem d'anar allà i guanyar, sentint-ho a l'alma, però, bueno, què hi farem? A l'ànima, perdó.
Joan, ja per acabar, però a què ho atribueixes que l'Estartit hagi de sentir tant?
El tema econòmic.
Pues, bueno, suposo que tot ha influït una mica, no? Jo no estic en allà, però per el que sento per allà, doncs, evidentment, que tot ha influït. Clar. Clar, evidentment, si estàs treballant malament, al final les coses surten malament.
Clar.
I crec que els hi ha passat una mica d'això, no? Mm. Que ho han fet malament, i evident, sap greu dir-ho, però és així, no? O sigui, quan les coses es fan malament, surt malament, i si les fas bé, també, i ja està. I aquí suposo que hi deu haver-hi una mica de tot, però sí que això que estàs dient jo crec que ha influït bastant, no?
Va molt bé, aviam aquest estiu perquè no pugem algun dia...
A Sant Pere i fem un dinar, Joan.
Però sempre ho digueu i no veniu mai, jo us espero.
No, perquè tenim molta feina sempre aquí, Joan.
Esteu invitats, no us preocupeu.
Sí o no? Va, Joan, fem un dinar al juliol, al mes de juliol o agost, Paco, va.
Al mes de juliol i agost, i ens portem al Mario, també.
També, al Bètic. Al Bètic, eh?
Vulgueu, cap problema. Sí. Aquí es menja molt bé, eh?
Ja us aparteixo, per això volem venir.
Doncs cap problema, m'atruqueu i esteu invitats.
Vale, Joan, moltes gràcies, tècnic de Sant Pere Pescador. I felicitats pel campionat i acabar bé la temporada aquest cap de setmana.
Molt bé, moltes gràcies i agraït.
Adéu-siau. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Recta final del programa, tot el futbol femení, Paco, i com sempre repassem la jornada que ve, que ja l'hem dit, però també repassarem l'11 ideal i les màximes golejadores de la Lliga Iberdrola.
Sí, la propera jornada és l'última, Espanyol-Granadilla, Real Societat Atlètic, Sporting de Huelva, Santa Teresa, Sevilla-Betis, caram, mira, un Sevilla-Betis, tu, Mario.
Derbi per acabar, Déu-n'hi-do,
Zaragoza, Atlètic de Madrid, Rayo Vallecano-Madrid, Levante-Barcelona, Barça, millor dit, que no s'enfadin, Albacete-València.
Diu el Mario que també la setmana que ve Betis-Sevilla, no?
Sí.
Masculí. Al camp del Betis, El Benito Villamarín. A l'anada van quedar 3-5, Paco, partidàs, eh?
Sí, senyor.
El masculí, és veritat, eh? Sevilla 3, Betis 5, eh?
Sí, senyor.
A veure què passa.
Oye, este año el Betis por delante el Sevilla. Les están cantando la canción del Nervión. Vas por Nervión y los 5 goles, ahora la Liga. Se van a Europa, el Sevilla no. Bueno, no veas.
Vaig veure alguns memes després de la final de Copa del Masculí, el Barça-Sevilla, i Déu-n'hi-do, eh? Es passaven els Betis, Déu-n'hi-do. Digues, Paco, ja anem acabant, va.
El 11 ideal, la portera, sí. La Noelia Ramos de Levante, a la darrera la Melania Serrano del Barça, la Ivana Andrés del València, la Gimbert de l'Atlètic, la Cindy del Granadilla, a la mitja la Sosa de l'Atlètic de Madrid, la Lucía García de l'Atlètic i la Brenda de l'Espanyol. I allà davant, la Manu Lareo de la Real Societat, la Niakari de la Real Societat i la Mariona del Barça.
Golejadores.
La Charly Corral, evidentment, 24 gols, la Maripaz Vilas del València, 19, la Sònia Bermú, de l'Atlètic de Madrid, 18, i la Nahari, de la Real Societat, amb 17.
Doncs aquestes són les golejadores i aquest és l'11 ideal d'aquesta setmana. Paco, setmana que ve, última jornada.
Recordem que, a part d'això, també haurem de cuidar el Seagull, que juga el primer partit de play-off d'ascens.
D'ascens, aquesta
m'entens?
Setmana. Sí, tant.
Està nerviós, el Jordi,
sí,
ja vam parlar amb ell.
El Jordi Ferron, sí.
I està nerviosíssim.
I tu estàs nerviós?
Home, a mi m'agradaria que pugessi el Seagull de Badalona, perquè s'ho han currat, no? S'ho han currat.
Clar que sí.
I vindrà també la representant que és de l'Espanyol i la... Bueno, sempre tenim molts temes i cada vegada més.
I cada vegada més. I així és, i d'això es tracta. El Mario Ramírez ha estat al control tècnic una setmana més i el Paco Riojo a la producció i a la redacció. Gràcies, Paco, i fins la setmana que ve.
A tu, Aran.
Adéu-siau, bona nit, bon dilluns, bona setmana i fins dilluns que ve.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.